i a davins de regal a gourmetlavanguardia.com.
Quan busques un híbrid endollable, vols tenir la màxima autonomia i el millor rendiment. Descobreix els híbrids endollables de Mercedes-Benz amb els avantatges de l'etiqueta 0 i fins a 130 km d'autonomia elèctrica. Emporta't el teu amb unes condicions excepcionals.
Descobreix-los a les nostres instal·lacions de Quadis Autolica, concessionari Mercedes-Benz, o entra a mercedes-benz-quadis-autolica.es.
Bon dia, són les dues. Vol eliminar d'una vegada els envasos d'un sol ús.
Tot allò que fem servir hem de ser capaços de tornar-ho a reutilitzar. Hem de canviar el concepte de les línies de valor i deixar de parlar d'economia lineal i passar a parlar d'economia circular.
El conseller d'Acció Climàtica, David Mascort, ha presentat avui la llei de residus que ha de fer possible aquest canvi. Assegura que hi ha consens per tirar-la endavant, per tant, confia que s'aprovarà, encara que el govern canviï després de les eleccions del 12 de maig.
RAC 1 migdia amb Núria Travessa i Xavi Rocamora.
La llei de residus inclou mesures que s'aplicarien immediatament després de l'aprovació de la norma, entre aquestes la prohibició que restaurants i hotels puguin donar als clients productes d'un sol ús o envasats en plàstic que no es pugui reutilitzar. Ara detallarem les més destacades. Meta anuncia canvis per reduir els riscos que suposen les xarxes socials als menors. Instagram prendrà mesures per aturar els casos de ciberassetjament i extorsió sexual. Difuminarà els cossos despullats quan detecti que arriben a infants i adolescents. Però hi ha experts que ja han avisat que no n'hi ha prou ni de bon tros. Xavi Rocamora, bon dia.
Bon dia, Núria.
Pedro Rocha, investigat en el presumpte cas de desviament de fons a la Federació Espanyola de Futbol.
I va ser el tresorer durant la presidència de Luis Rubiales, declarava avui com a testimoni i després d'escoltar la seva declaració, la jutgessa ha decidit imputar-lo, tot plegat minuts després que la Federació Espanyola de Futbol l'hagués proclamat com a candidat únic a la presidència de l'ens federatiu. De seguida els detalls, i també sentirem Xavi Hernández, que fa pocs minuts ha insistit que quan acabi la temporada deixarà la banqueta del Barça. L'agarenc sosté que aquesta decisió explica el bon moment que travessa l'equip. L'equip blaugrana, per cert, visita demà el Cádiz sense els sancionats Lewandowski, Cancelo i Íñigo Martínez. Pel que fa al Girona, també juga demà al camp de l'Atlètic de Madrid i Chigankov finalment serà baixa, tot plegat en una jornada que comença avui mateix a les 9 del vespre amb el Betis Celta, i mitja hora abans també comença la de segona. L'Espanyol, segon classificat, visita el camp del líder, el Leganés. Podreu seguir el partit en directe a RAC+1 en emissió conjunta amb l'Eurolliga de bàsquet. El Barça juga a la pista de l'Esbel de Lió a les 9 del vespre en l'última jornada de la fase regular.
Som a les portes d'un cap de setmana amb temperatures més pròpies del juny que de l'abril. Mònica Usar, bon dia.
Bon dia, sí, es disparen encara més les temperatures aquest cap de setmana, màximes que els migdies es mouran entre els 25 i els 30 graus i tot plegat amb sol demà i diumenge amb algunes bandes de núvols que arribaran durant la tarda però que no portaran gaires conseqüències, i no es descarta que es formi també alguna boira en punts de la costa. I aquesta tarda ja notarem també que pugen els termòmetres, màximes d'entre 22 i 28 graus, amb una pujada més acusada respecte a ahir en punts del Pirineu i tot plegat també amb sol.
Són les 2:03.
RAC 1 migdia.
El govern, dèiem, prohibirà restaurants i hotels que ofereixin als clients qualsevol producte d'un sol ús. Això inclou sabons, raspalls o maquinetes d'afaitar, però també aliments que molts cops se serveixen en envasos monodosi, com l'oli, la melmelada o la mantega. Són algunes de les mesures que recull la nova llei de prevenció de residus, una normativa, però, que per ser una realitat haurà de passar el tràmit parlamentari durant la propera legislatura. Odal Martínez, bon dia.
Bon dia. La llei posa especial èmfasi en la venda als supermercats. Un cop entri en vigor, els establiments de més de 400 metres quadrats hauran de tenir com a mínim un 20% de l'àrea de venda en productes sense embalatge, amb envasos reutilitzables o directament a granel. I en un termini de 2 anys també preveu prohibir qualsevol envàs considerat innecessari o alguns productes d'un sol ús, com les maquinetes d'afaitar no recarregables. La normativa també vol donar més marge als usuaris per escollir formats de compra més sostenibles. A mitjà termini, les empreses de comerç en línia com Amazon hauran d'oferir la possibilitat de fer entregues en paquets retornables. El mateix pel restaurant de menjar per emportar o a domicili, que hauran d'oferir l'opció d'envasos reutilitzables. El conseller David Mascort la qualifica d'una llei molt ambiciosa que s'ha intentat consensuar amb tots els sectors afectats i reclama al proper Parlament que no hi posi traves.
Pot passar que durant el tràmit del parlamentari hi hagi matisos, però sent una llei consensuada amb tot el sector, jo crec que és difícil que algú s'atreveixi a no aprovar-la.
La llei també estableix que en un termini de 2 anys s'hauran de posar en marxa sistemes de devolució d'envasos, com ara ampolles o llaunes de plàstic, i també d'altres residus, com borilles, piles o bateries. La idea és que els consumidors rebin recompenses econòmiques quan facin aquest retorn. De moment, però, l'avantprojecte de llei no concreta els detalls, com ara si s'hauran de tenir tots els municipis o com es pagaran els diners.
Ho hem destacat també en portada. L'empresa matriu de Facebook, Instagram i WhatsApp, Meta, canvia de política per evitar que els menors d'edat rebin continguts pornogràfics. La primera gran mesura l'ha posat en marxa a Instagram. Quan la xarxa detecti que s'envien fotografies de persones despullades a infants o adolescents, automàticament en difuminarà la imatge. L'objectiu és aturar el ciberassetjament i l'extorsió sexual. Joel Penya.
Les persones que rebin la imatge també tindran un avís que els explicarà com bloquejar el contacte i denunciar la conversa. A més, Instagram també alertarà les persones que vulguin enviar-nos i els avisarà que el destinatari pot fer captures de pantalla i distribuir-los. Finalment, qui vulgui reenviar aquestes imatges rebrà un avís que els advertirà que pot ser il·legal. Aquests canvis s'aplicaran tant sí com no en els comptes dels menors d'edat i els adults que ho vulguin també s'ho podran activar. L'altra cara de la moneda en el canvi de polítiques de l'empresa és WhatsApp. Meta ha rebaixat dels 16 als 12 anys l'edat mínima per descarregar-se l'aplicació sense necessitar l'autorització de cap adult.
Els experts tenen clar que no n'hi ha prou amb aquesta mesura per aturar la circulació de la pornografia a les xarxes i també el ciberassetjament. Un exdirectiu de Meta proposa posar un botó perquè els menors demanin ajuda cada cop que es topen amb un contingut que els incomoda. Es diu Alejandro Béjar i el món a RAC1 ha assegurat que seria una de les mesures més efectives, Joel.
Ha dit que és fàcil de posar en funcionament i que seria fàcilment accessible pels menors que se sentin assetjats.
No hay ni siquiera una manera para esa persona que recibe el acoso, una imagen, un desnudo que no quiere recibir. Y ahí es muy fácil que tuviera un botón que dijera, esto me incomoda, ayúdame por favor. Es muy fácil de construir eso y no lo han hecho y es en realidad algo fundamental que tendrían que hacer.
Ara, sense pèls a la llengua, Béjar ha acusat les xarxes socials de no fer prou per protegir els menors. Fins i tot assegura que quan va deixar Meta el 2015 les polítiques contra el ciberassetjament i per protegir els menors eren millors que ara. Ha assegurat que quan treballava van detectar que un 12% dels menors n'eren víctimes i ningú ha fet res per evitar-ho.
Uno en ocho de menores recibe acoso sexual en los últimos 7 días y no han hecho ningún cambio en la plataforma desde que ese número se volvió público que reduzca o mejore eso y claramente no tienen el interés de proteger a nuestros menores hasta que no actúen de una manera correspondiente.
Arturo Béjar no ha concretat quins són els motius que justifiquin aquesta falta de protecció. No creu que siguin econòmics i ha insinuat que és desídia. Les xarxes fan com qui sent ploure davant els casos de ciberassetjament i els continguts no aptes per menors.
Els experts estan d'acord a establir mesures per controlar aquest ciberassetjament i els continguts no aptes per menors. Tot i això, creuen que els infants han de tenir veu i vot en les decisions que els afecten. Violeta Martos.
Sobre el paper dels joves a les xarxes n'ha parlat Carles López Picó, president de Plataforma per la Infància, a una conferència organitzada per la Fundació FAT Juventud. Els joves són ciutadans i han de poder participar en les converses on es tracten els seus drets i obligacions, segons Picó.
Entender que esto no es un problema de que los niños o los jóvenes no saben usar internet. La perspectiva debe de ser de derecho, no de los niños no saben usar internet o hacen un mal uso, sino una perspectiva de cómo sociedad, cómo entorno, debemos caminar hacia entornos seguros. Y esto nos implica a todos.
Els experts creuen que fomentar l'esperit crític a la infància és clau per millorar els espais digitals. Argumenten que sense pensament crític les xarxes es converteixen en un perill.
Precisament el Col·legi de Periodistes farà aquest any 100 xerrades alumnes d'ESO i batxillerat per fomentar el criteri quan utilitzin les xarxes socials. En total esperen arribar a 5.000 alumnes, Joel.
Fa 15 anys que el col·legi fa aquestes xerrades i cada vegada van més encarades a aconseguir que els alumnes tinguin criteri quan fan servir les xarxes socials. És a dir, evitar que caiguin en la desinformació i de retruc donar valor a la feina dels periodistes. Dos dels col·legiats que fan les xerrades, Cristina Gironès i en Francesc Domènech, n'han parlat a RAC1.
En saben, però alhora no. O sigui, en saben molt més que altres generacions que potser no hem crescut, no, amb les xarxes socials, tot i que alhora, òbviament, no deixen de ser adolescents.
No convé que beguin d'una única font. I el problema que hi ha és que el que passa habitualment és que beuen d'una única font i que les coses s'han de contrastar.
Aquestes sessions es fan arreu de Catalunya i des de l'any passat en col·laboració amb la Comissió Europea.
També ha entrat dins les aules la intel·ligència artificial. Els alumnes cada cop la fan servir més per fer treballs o estudiar i els professors també l'estan utilitzant cada vegada més en el seu dia a dia. Eines com el xat GPT són útils per retallar el temps que han de dedicar a tasques com preparar exercicis, crear sistemes d'avaluació o fins i tot escriure comunicats a les famílies.
Una d'aquestes mestres és la Meritxell Capdevila de l'escola reusenca Eduard Toda i Güell. N'ha parat a RAC1.
Em genera un text que jo el que faig és millorar el que ja m'ha donat la intel·ligència artificial per tal de poder fer un acte de claustre o bé si fins i tot una circular, algun escrit fins i tot per xarxes. Llavors això t'estalvia temps.
L'Eva del Centre de Formació Professional CECAC Barcino va més enllà i assegura que els dona un cop de mà a l'hora de crear graelles per avaluar els alumnes.
Per exemple, avui observa l'actitud d'un alumne en un treball en grup, no? Que intenti valorar tota una sèrie de competències, inclús li poso el Real Decret i ell m'extreu els ítems directament i la graella feta. Jo recordo que jo havia trigat l'última 4 hores en fer-la aproximadament i aquell no m'ho va fer en 3 minuts.
A més, la intel·ligència artificial també ajuda a l'hora de buscar alternatives als exercicis tradicionals. Ara bé, els mestres tenen clar que el resultat que dona la IA no és el definitiu i que sempre l'han de supervisar per evitar que hi hagi errors.
Més coses. Feminismes crearà un grup d'experts en violència vicària al maig. Aquest matí han explicat els perfils que el formaran i ara faran un informe per analitzar per què cada vegada n'hi ha més. La consellera Tània Verge calcula que d'aquí a un trimestre estarà enllestit.
Aproximadament uns 3 o 4 mesos pugui fer retorn amb un informe a govern de totes aquestes qüestions identificades, tant aprofundiment en el coneixement sobre l'assassinat masclista dels fills i filles i les diferents formes de violència vicària, però també aquest full de ruta amb propostes de mesures concretes.
Això vol dir que després de l'estiu Catalunya tindrà una diagnosi i un seguit de propostes sobre quines han de ser les mesures a prendre. Les 2:12, 3 minuts i repassem més notícies d'aquest divendres.
RAC 1. Tens el jardí com una selva? Truca a Césped Solución, l'empresa líder a Catalunya en gest artificial per pàdel, tennis, futbol i de tipus residencial de fabricació europea, amb garantia de 8 anys del fabricant i equip propi d'instal·ladors experts. 902-481-483 o céspedsolucion.es. Desconnecta i connecta amb la natura amb Salomon. Aquesta primavera Salomon et porta a la muntanya i et connecta amb l'aventura i l'emoció dels esports a l'aire lliure. Visita la botiga Salomon a la Rambla Catalunya 54 i descobreix tota la gamma de running i outdoor. Salomon, benvinguts al nostre món.
Carinyo, com ha anat el viatge?
El viatge molt bé, però i aquest sofà? I la taula? I aquest gerro? Me'n vaig 3 dies fora i ja no reconec casa meva.
Relaxem-nos més. Ara amb el lliurament express de Galeries del Tresillo pots renovar casa teva en només 72 hores. I a més, tens un 30% de descompte en els productes anomenats 72 hores. Galeries del Tresillo.
¿Que por qué soy un pluser?
Porque puedo elegir entre 8.000 coches en 80 centros en España.
Porque me lo llevan a mi provincia y tengo 15 días o 1.000 kilómetros de prueba.
Porque si no me convence, me lo cambian o me devuelven mi dinero.
Ocasión Plus. Ya somos más de 200.000 plusers. ¿Te unes?
Ocasión Plus. Nueva tienda en La Maquinista, calle de Santander 90 y en ocasiónplus.com.
Gil Teulades, especialistes en teulades. Et construïm i rehabilitem la teva teulada a mida. Som experts en retirada d'amiant, fem tot tipus de cobertes i façanes i instal·lem els elements de seguretat.
T'assessorem per oferir la millor solució. Consulta gilteulades.com.
Fes-ho bé. Fes-ho fàcil. Fes Gil Teulades.
Institut Oftalmològic Tres Torres ofereix el nou làser Amaris 1050RS, l'única a Catalunya per corregir problemes de miopia, hipermetropia, astigmatisme i vista cansada en menys temps quirúrgic, en graduacions més altes i amb una millor recuperació. Demana la teva primera visita informativa gratuïta al 93 200 98 79 o a iott.net.
Estàs pensant a fer obres a casa? Vols renovar la cuina o el bany? Vine al Magatzem, plaça Tetuán 24.
Som al centre de Barcelona, on en 600 metres quadrats trobaràs la més gran exposició de grès, ceràmica, aixetes, mobles de cuina i bany i tot tipus de material de construcció.
Al Magatzem, a la plaça Tetuán 24, et farem la reforma de la casa amb rapidesa i a preus excepcionals.
Vine al Magatzem, plaça Tetuán 24.
Ja s'acosta la 16a edició del Festival de Música Embassat de Sabadell.
Antònia Font, Muixca, Samantha Hudson, Guillem Gisbert, Clara Aguilar i molts més.
4 dies, 3 escenaris i 28 artistassos.
Del 16 al 19 de maig, vine a ballar i vibrar amb la millor música del moment en directe en un entorn amable, natural i sense massificacions.
Entrades a la venda a embassat.com.
Actualització constant a RAC1.cat.
El portal de notícies de RAC1.
RAC1 migdia.
Un quart de tres, la investigació per la trama Luis Rubiales esquitxa de ple Pedro Roche. El dia que s'havia quedat sol en la cursa per la presidència de la Federació Espanyola de Futbol, el dirigent extremeny ha rebut un autèntic revés de la justícia, Xavi.
Avui Roche declarava com a testimoni pel cas del suposat desviament de fons de la Federació, però la jutgessa l'ha decidit imputar després d'escoltar-lo durant mitja hora. Albert Pedrol, bon dia.
Hola, Xavi, bon dia. Roche s'ha llevat aquest matí com l'únic candidat oficial a les eleccions de la Federació Espanyola. És l'únic que havia aconseguit els avals necessaris, però ara les seves aspiracions poden haver caigut en sac foradat. L'extresorer de Luis Rubiales ha arribat als jutjats a quarts d'11 del matí per declarar com a testimoni pels suposats contractes irregulars durant el mandat justament de Rubiales, però en sentir les seves respostes, la magistrada ha canviat de parer, ha suspès la declaració després de mitja hora i ha canviat la seva condició de testimoni a imputat. Tot i això, a la sortida, Roche ha dit que aquest canvi no li farà perdre la son.
¿Es una preocupación ahora?
No, no, en absoluto. La justicia muy tranquila.
¿Usted participó en ese contrato?
No. Muy amable, muchas gracias y hasta la próxima.
Un cop dit això, a la pregunta aquesta imputació fa saltar pels aires la seva candidatura? No, de moment no. Com dèiem, Roche és des d'aquest matí l'únic candidat oficial, per tant el nou president virtual de la federació, i això no pot canviar llevat que hi hagi una sentència en ferm o que l'inhabilitin, i almenys de moment no és el cas. Ara la pilota està a la taulada de la justícia, que ha de definir una nova data perquè Roche declari aquesta vegada. Com que és investigat, ho podrà fer al costat d'un advocat.
Per cert, si el procés electoral no s'interromp, Rom, els precandidats Carlos Herrera i Eva Parera han quedat fora de la cursa.
Sí, perquè els dos s'han quedat molt lluny dels 21 avals necessaris per passar el tall. El termini s'acabava aquesta passada mitjanit. Dels 138 assembleistes que hi ha a la federació, 107 han donat suport a Roche. El periodista Carlos Herrera ho atribueix a les pressions que han rebut els assembleistes des de les Rozas i també des de la presidència de la Lliga, que ocupa Javier Tebas. Ho ha dit a la COPE.
Es verdad que si todos los que dijeron que me daban el aval luego lo hubieran hecho, la AFE, Proliga, etcétera, etcétera, que no han soportado las presiones de Tebas y las presiones de Rocha, yo efectivamente tendría más de 21. Pero bueno, mira, estas elecciones son unas elecciones para elegir al presidente que convoca las elecciones.
A l'espera de si hi ha algun gir de guió després de la imputació de Rocha, de moment el calendari electoral segueix com estava. Avui la federació ha confirmat la seva candidatura, ara s'obre un termini per presentar al·legacions que acaba el diumenge i si no n'hi ha, proclamaran Roche com a nou president de la Federació Espanyola aquest proper dilluns.
RAC 1 migdia.
Les 2 i 18, Gonzalo Boy assegura que els acusats per Tsunami Democràtic no cal que marxin de Catalunya. L'advocat de Carles Puigdemont diu que així ho ha recomanat a un dels investigats, a Josep Lluís Alai. Boy creu que la llei d'amnistia cobreix perfectament aquesta causa del Tsunami. Adrià Santasusagna.
A hores d'ara, 8 dels 12 investigats pel cas Tsunami són fora de Catalunya. Els últims que ho han anunciat, el periodista Jesús Rodríguez i l'activista Josep Campmajor. Un dels encausats i acusat de terrorisme que continua a Catalunya és Josep Lluís Alai, el cap de l'oficina de l'expresident Carles Puigdemont. Doncs bé, Alai de moment no marxarà a l'exili, encara que el persegueixi l'Audiència Nacional. El seu advocat, Gonzalo Boye, diu que no fa falta anar a parar a TV3.
Que siga recuperándose y que se mantenga donde se ha mantenido en todo momento, que es en Barcelona. La Audiencia Nacional nos requirió aportar domicilio y lo hemos aportado y no hay ningún problema con el señor Alai.
Boye també admet que mai hi haurà la seguretat absoluta que no detinguin Puigdemont quan torni a Catalunya, encara que l'amnistia ja estigui en vigor.
En el compte enrere, cap a la campanya electoral del 12 de maig, el finançament va camí de convertir-se en un dels temes de discussió. Salvador Illa ha assegurat avui que Pedro Sánchez està d'acord que s'han de millorar els recursos de les autonomies. El PP, en canvi, reclama no fer volar coloms i recuperar la confiança. Sílvia Solanes.
Sí, la proposta socialista passa per desplegar l'Estatut, que assegura que preveu crear un consorci tributari amb l'Estat que pot arribar a recaptar tots els impostos. Illa ho va explicar ahir en el seu primer acte de campanya davant 1.200 persones. Avui a Ser Catalunya ha assegurat que té el suport de Pedro Sánchez.
Jo parlo amb Pedro Sánchez. Jo he de
de fer els plantejaments que crec que convenen a Catalunya. Pedro Sánchez ho sap i Pedro Sánchez està d'acord en què cal millorar el finançament de les comunitats autònomes.
Des del Partit Popular, el candidat Alejandro Fernández no ha volgut entrar-hi i defensa la seva fórmula.
Què és el que ha funcionat històricament? Els acords. Es va produir l'any 96 un acord que plantejava la cessió del 15% de l'IRPF. 5 anys després, un segon acord que era el 30% de l'IRPF i els impostos especials. El que no funciona és el que s'ha fet en els darrers anys, que és plantejar impossibles, no anar a les reunions de finançament, que és allà on es pot millorar el dia a dia, i mentre es busca la independència, que no arriba ni arribarà mai, s'obliden les coses rellevants.
El candidat popular ha afegit que cal recuperar la confiança perduda durant el procés perquè, així diu, és impossible negociar.
I el govern espanyol diu que entén que les comunitats autònomes han de millorar el finançament. La vicepresidenta primera i ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, no ha anat més enllà quan li han preguntat sobre la proposta d'Illa.
Por supuesto, todas las comunidades autónomas aspiran a tener unos recursos suficientes que permitan dar a los ciudadanos unos servicios públicos de calidad. El señor Illa lleva tiempo trasladando a la opinión pública que Cataluña no puede estar permanentemente en un debate identitario.
I Junts per Catalunya troba que les promeses d'Illa són paper mullat. Li retreuen que justament quan ell era ministre va ser l'època en què el govern espanyol menys va invertir a Catalunya. Laia Colomer.
Sí, per Junts, les promeses electorals que ara pugui fer Salvador Illa se les endurà el vent després de les eleccions. El secretari general del partit, Jordi Turull, diu que el candidat socialista no té cap credibilitat per parlar del sistema de finançament.
El senyor Illa, doncs, només aixeca la veu per defensar el PSOE. Mai ha aixecat la veu per defensar els interessos dels catalans. Mai l'hem vist protestar per Rodalies, mai l'hem vist protestar per la manca de liquidació del finançament promès per l'Estat, no? L'hemeroteca i els fets l'acompanyen a que això, que la seva credibilitat sigui no zero, sinó menys zero pel que fa a les ambicions dels ciutadans de Catalunya.
Mentrestant, Junts continua preparant la campanya, que serà pràcticament tota la Catalunya del Nord. Aquest migdia han obert les inscripcions per assistir als mítings d'Argelers.
El PSOE acusa el PP de ser tebis amb les condemnes a l'agressió a l'exalcalde de Ponferrada. A Castella i Lleó, Olegario Ramón, un grup d'extrema dreta que habitualment es concentra davant la seu del PSOE, el va agredir ahir. Els socialistes han culpat tant el PP com Vox per motivar les protestes i els assetjaments a representants del seu partit. Anem ara a Madrid. Jordi Armenteras, bon dia.
Sí, bon dia. I la crida del PSOE és exigir que la dreta aturi d'una vegada l'assetjament a seus del seu partit i rebaixi el to de la crispació. Qui ho diuen són María Jesús Montero i Félix Bolaños.
Que la política de la crispación, de la confrontación permanente, del ruido y de la falta de legitimidad de los representantes políticos puede dar lugar a que algunos ciudadanos pues después protagonicen actos que son realmente peligrosos.
Tenemos que ser absolutamente firmes en la condena de cualquier discurso de odio que lo único que pueda acabar es generando precisamente comportamientos violentos como el que ayer se presenció en Ponferrada.
El PP l'únic que en diu és que a Ponferrada ja han condemnat l'agressió i que des de Madrid no cal afegir res més.
Per aturar el discurs de l'ultradreta, el govern espanyol ha començat els tràmits legals per acabar amb la Fundació Francisco Franco en compliment de la llei de memòria democràtica. El ministre Ángel Víctor Torres deixa clar que en cap cas s'està parlant de prohibir i fa servir la paraula extingir per referir-se al futur d'una fundació que bàsicament es dedica a exaltar la figura del dictador. La Fundació Francisco Franco ha contestat que pensa donar guerra als tribunals i evita així el seu tancament. Des de Madrid també, Roger Perciba, bon dia.
Bon dia, sí, el ministre de Política Territorial i Memòria Democràtica, el canari Ángel Víctor Torres, diu a la cadena SER que estem vivint els últims dies de la polèmica fundació.
Nosotros no ilegalizamos la fundación, lo que hacemos es extinguirla, ¿no? Y el asunto es que si una fundación, un espacio, un lugar, rememora, homenajea, vanagloria a alguien que fue represor, no tiene ningún sentido dentro de la democracia.
Es decir, que estamos viendo los últimos días de la Fundación Francisco Franco.
Sí.
El president de la Fundació Franco, Juan Chicharro, contesta i planta cara al govern.
Los estatutos de la Fundación Nacional Francisco Franco se puede leer como estos se ajustan perfectamente a la ley de memoria democrática, por lo que le auguro una dura lucha en los tribunales. Así que menos lodos, menos lodos.
La Fundació Franco fa temps que intenta evitar la llei amb un canvi dels seus estatuts. Ara diu que respecta totes les víctimes del període 1931-1977. Una estratègia que, segons el govern espanyol, tampoc passa el filtre de la llei de memòria democràtica.
RAC 1 migdia.
econòmica, els preus han tornat a pujar al març a Catalunya. Ho han fet 9 dècimes respecte al febrer. Catalunya és un dels territoris on han repuntat més els preus l'últim mes. Han pujat gairebé el doble del que ho han fet, per exemple, les Canàries, Montse Martí.
L'Institut d'Estadística Espanyola ha confirmat que entre els productes que han impulsat el cistell de consum a l'alça hi ha els aliments, que s'han encarit un altre 3,9%. El que més ho ha fet és altre cop l'oli, que s'ha encarit un 2,7% més de mitjana i ja acumula una pujada de gairebé el 50% des que ha començat l'any. També ha pujat la llet un 0,3% respecte al febrer. Hi ha productes, però, que han mantingut el preu l'últim mes, com ara el peix, el cafè i el cacau, i també l'aigua mineral. Entre els que s'han abaratit hi ha la fruita fresca, els llegums i hortalisses. L'índex de preus al consum s'ha situat al 3,1%. La pujada de preus del març també es vincula amb la factura de la llum, que s'ha encarit per el retorn de l'IVA de l'electricitat al 21%. Entre els preus que també han pujat hi ha els d'hotels i restaurants, un 4,8%, coincidint amb la Setmana Santa.
Doncs coincidint justament amb la Setmana Santa, les aerolínies que operen a l'Estat han pujat el preu dels bitllets d'avió per volar a l'estranger un 6,5% al març.
Sí, en canvi, els bitllets d'avió per vols a l'Estat es van abaratir un 0,8%, tot i aquestes pujades de preus. El març es va batre el rècord de passatgers a l'aeroport del Prat. Van passar per l'aeroport de Barcelona 4,2 milions de passatgers, que és un 13% més que el mateix mes de l'any passat i és el cinquè mes consecutiu que es bat un rècord històric de passatgers. Pel que fa a l'aeroport de Girona, es van pràcticament doblar el nombre de passatgers d'aquest març respecte al març de l'any passat i, en canvi, el de Reus s'ha registrat un 40% menys de passatgers.
Més coses. Als treballadors de les delegacions de la Generalitat a l'exterior estan en peu de guerra. Reclamen que se'ls equiparin les condicions laborals amb les dels treballadors públics i denuncien que tenen el sou congelat des del 2019.
Són una cinquantena de treballadors que ja han fet arribar el seu malestar al Departament d'Acció Exterior. La intersindical assegura que les condicions laborals són molt diferents pel treballador d'una delegació, que és a la Unió Europea, que per una altra de fora de la Unió. Asseguren que en alguns casos no tenen garantida ni la baixa de maternitat i que només tenen 15 dies de vacances. El secretari general del sindicat, Marcel Vigas, insisteix que la reivindicació va més enllà de la millora salarial.
Hi ha uns barems oficials pels que es determina els salaris en funció de la destinació. Ben evidentment no cobrem el mateix perquè el nivell de vida no és el mateix a París com pot ser a Tunis. En aquest sentit, però, els sous no s'han revisat des de com a mínim 2019. Nosaltres al final que reclamem és que tinguem els mateixos drets que els treballadors de l'administració catalana. Res més, ni més ni menys.
El govern de la Generalitat té 21 delegacions ara mateix a l'exterior.
RAC 1 migdia.
Ha arrencat el judici a un monitor de l'Escola Especial Taiga de Barcelona acusat d'abusos sexuals a 7 dels alumnes, molts dels quals eren menors amb autisme. Li demanen 37 anys de presó. Benet Iñigo.
L'acusat era el president del club esportiu i s'encarregava d'organitzar extraescolars com ara competicions esportives i colònies, i és justament en aquests àmbits on hauria aprofitat per cometre els abusos. Les denúncies recollides inclouen delictes entre el 2015 i el 2017, quan va esclatar el cas i els Mossos van detenir-lo per primera vegada. Ell sempre ha negat qualsevol tipus d'abús.
Un nen petit s'ha punxat amb una xeringa davant l'Escola de la Concepció a Barcelona, a la dreta de l'Eixample. L'Associació de Famílies d'Alumnes es queixa que fa temps que alerta que hi ha xeringues usades a la zona.
Qui s'ha punxat és un alumne d'educació infantil. La xeringa era en una de les jardineres situades a prop de la porta de l'escola. Immediatament van portar el nen cap al cap de la zona. Les famílies demanen a l'Ajuntament mesures urgents per redreçar l'estat dels carrerons propers al Mercat de la Concepció, que asseguren que estan plens de brutícia i que se'n fa un mal ús.
Manipular una torre d'alta tensió per abastir una plantació de marihuana, això és el que van fer 4 detinguts pels Mossos al Segrià.
La policia catalana ja seguia la pista d'aquesta plantació amagada en una granja. L'actuació, però, es va precipitar perquè en un seguiment van veure que els responsables alteraven la instal·lació elèctrica. Això no només era un perill per ells, sinó que augmentava el risc d'incendi i podia afectar també el subministrament en altres punts. Els arrestats volien aconseguir prou potència per alimentar els sistemes d'il·luminació i ventilació de la plantació interior. De fet, quan la companyia i els Mossos van desconnectar la granja de la xarxa elèctrica, va quedar aturada aquesta plantació i dos dels seus cuidadors van sortir a veure què passava.
I la policia espanyola ha detingut a Terrassa un home acusat de robar productes de luxe a Alemanya per després vendre'ls aquí. Li atribueixen 5 cops els últims 2 anys i s'haurien dut objectes valorats en 250.000 euros.
De fet, a casa seva hi van trobar un rellotge, joies i bosses de luxe robades a Alemanya. El grup era molt curós, llogava un pis en alguna ciutat a Alemanya, identificava les botigues de luxe i estudiava quins sistemes de repartiment tenia. Acabava acabaven robant els objectes, aprofitant aquell moment en què el repartidor entrava en algun domicili i després marxaven en un cotxe llogat. Entre els objectes robats, per exemple, hi havia monedes antigues d'or i plata valorades en 200.000 euros.
I a Tailàndia, la cort provincial de Samui avui està tancada i, per tant, no hi ha sessió del judici contra Daniel Sancho. Durant 4 dies, el país celebra l'any nou budista, una festivitat que es passa en família. Per aquest motiu, a les presons es permet que els interns puguin rebre visites dels seus familiars durant molta més estona del que és habitual, una ocasió que els pares de Sancho han desaprofitat. Cap dels dos s'ha presentat al centre penitenciari per visitar-lo. Durant el dia a dia de la presó, una de les persones amb qui el xef espanyol comparteix més hores és un pres català, Carlos Alcañiz, que compleix condemna també per assassinat a Tailàndia. I a Espanya el busquen per matar un avi en un accident de trànsit. Enviada especial de RACO Samui, Marc Collato, bon dia.
Bon dia. Daniel Sancho no ha rebut la visita dels seus pares avui a la presó, tot i que no hi ha sessió del judici i el rei de Tailàndia permet que els presos passin més temps amb la família, coincidint amb el Songkran, una festivitat que Sancho passarà al costat del seu amic, el pres de Terrassa de 36 anys, Carlos Alcañiz. Alcañiz va atropellar una àvia a Espanya i va marxar sense socórrer-la, i la justícia espanyola l'acusa d'homicidi. Per evitar que la policia el detingués, Alcañiz va fugir a Tailàndia, on anys més tard va cometre un altre crim. El 2020 va matar un home xilè, que era el seu amic i company de feina. Des de llavors compleix condemna a la mateixa presó on hi ha Sancho i de moment no ha demanat l'extradició. Alcañiz se'l relaciona amb el narcotràfic i se'l considera una persona amb un trastorn greu de la personalitat.
RAC 1 migdia amb Núria Travessa i Xavi Rocamora.
Ara passa un minut de 2:15 i més enllà del cas Brodé, l'actualitat esportiva també passa, Xavi, pel retorn de la Lliga de Primera Divisió després de l'aturada per la final de la Copa.
15 dies després, aquest cap de setmana torna la Lliga Primera Divisió. Els dos equips catalans de la categoria, el Barça i el Girona, juguen demà a domicili. Els gironins visitaran l'Atlètic de Madrid a les 2:00 i el Barça jugarà al camp del Cádiz a les 9:00. Pel que fa als blaugrana, aquest migdia hem pogut escoltar el tècnic Xavi Hernández, que ha admès que una punxada al nou Mirandilla deixaria l'equip sense opcions al títol.
RAC 1 migdia.
Cádiz-Barça que arriba només 3 dies després del partidàs de París i 3 abans que es resolgui l'eliminatòria contra el PSG a Montjuïc. Anem cap a la ciutat esportiva, Joan Gamper. Damià López, bon dia.
Hola, Xavi, molt bon dia.
No cal dir que el Barça està en el millor moment de la temporada i Xavi sosté que en bona part és per l'anunci del seu adeu al final del curs, una decisió, per cert, que es manté ferma, eh?
Sí, efectivament, ara parlem del partit de Cádiz, on el Barça apura les opcions al títol, pendents, molt pendents del que passi abans a Mallorca, on l'equip mallorquinista juga contra el Madrid, però, com dius, avui s'ha tornat a parlar de la no continuïtat de Xavi, ara que l'equip està en el seu millor moment de la temporada, i per què no, doncs molts poden pensar que la decisió de Xavi podria ser revisable. El tècnic es manté ferm, diu que la decisió no canvia i que, de fet, haver-ho anunciat en el moment que ho va fer els ha portat fins on són ara.
Sí, en molts moments sí, i això abans també em passava. El fet de que la decisió l'hagi pres, hi ha hagut molta més tranquil·litat en l'entorn. I això és el que realment ha passat més. El club està més tranquil, vosaltres esteu més tranquils, jo estic més tranquil per treballar sabent que tinc data de caducitat. I crec que és una decisió encertada. Així li vaig dir al president, així ho vaig anunciar, i jo crec que hem guanyat amb tranquil·litat tots plegats i penso que ha anat molt bé. Per això estem on estem ara. Si no, hagués sigut molt més difícil.
Quan li han repreguntat pel tema, Xavi ha anat més enllà. Ha dit que si en el seu moment no hagués anunciat que marxava a final de temporada, ara l'equip no estaria competint en aquests nivells.
No, yo con la decisión, ya dije, yo con la decisión tomada a finales de enero estaba convencido que ahora estaríamos aquí. De la otra manera, si no hubiera decidido nada a nivel público, hubiera sido un desastre. Eso estoy convencido. Y así se lo hice saber al presidente. Miré por el club. Lo importante es el club, no soy ni yo ni los jugadores, lo importante es el club, la entidad, que todos miremos por el club, eso es lo más importante. Yo es lo primero que hago, miro por el equipo, miro por el club, y en ese momento miré por el club. Si no hubiera decidido eso, a estas alturas no estaríamos compitiendo.
I en una resposta que ha recordat el Siempre Negativo de Van Gaal, ha dit això quan li han posat sobre la taula el fet que la setmana que ve el Barça pot ser semifinalista de la Champions i el Madrid pot quedar fora de la competició.
Pero las suposiciones ahora, no os dais cuenta, son positivas todas. No, ves tú. Tus suposiciones antes eran todas negativas. Y ahora todas son positivas. El hecho de cambiar la dinámica es esto. Es esto, vale que lo hemos demostrado hace 3 meses que no perdemos un partido. Claro, esto ayuda. Pero ya al día de la decisión, al día siguiente, la suposición, creo, de tu compañero ya era positiva. Es esto, era intentar cambiar la dinámica por el bien del equipo, por el bien del club, nada más. No hice nada más que eso. Y la decisión no va a cambiar.
Bé, doncs més feliç el tècnic, més feliç el Barça. Ara, Xavi, un mal resultat demà no anirà malament per canviar aquestes dinàmiques. Positiva, no pas tan negativa que deia Xavi Hernández. No em diguis que no t'has recordat una mica Van Gaal.
I tant. L'entorn no ho sé, però ell sí que se'l veu molt més tranquil que no pas en converses amb els mitjans de fa unes quantes setmanes. Sí, com sigui, enmig d'aquesta eliminatòria de Champions, dels quarts de final, hi ha la visita de demà al camp del Cádiz. Un partit, no cal dir-ho, Dami, molt menys glamurós que el de dimarts, però segons Xavi, vital per mantenir vives les opcions al títol de Lliga.
Sí, ja fa setmanes que el Madrid es manté ferm, que no permet marge al Barça perquè pugui retallar, són aquests 8 punts que es mantenen de diferència. A més, l'última jornada abans del clàssic de diumenge que ve, jornada important, abans del Cádiz-Barça es disputarà el Mallorca-Real Madrid, des de Cádiz n'estaran pendents. Xavi diu que el que estigui passant a Palma no el condicionarà a l'hora de fer l'alineació, bàsicament perquè haurà fet públic l'11 abans que s'acabi el partit a Palma de Mallorca. Això sí, hi haurà canvis per diverses circumstàncies. Recordem, Lewandowski, Cancelo estan sancionats, també hi ha lesionats Gavi i Valde, Lewandowski, Cancelo i Íñigo Martínez, que me'l deixava aquests jugadors. Lewandowski, Cancelo i Íñigo Martínez, a banda dels lesionats Gavi i Valde. Ha deixat entreveure clarament que Gundogan, que porta una càrrega molt important de partits, descansarà, hi haurà rotacions, i demà serà un dia per jugadors, a més l'ha destacat, com per exemple Vitor Roque. Ha explicat com es mentalitza l'equip per passar, per exemple, en aquest cas, del Parc dels Prínceps al Nou Mirandilla, de París a Cádiz.
Demà hem de sortir molt endollats, moltíssim. Si volem realment lluitar fins al final per aquesta lliga, cosa que està realment complicada i difícil, però no tirem la tovallola, és demà. És demà, demà és un partit clau. Si demà fallem, pràcticament el clàssic servirà de poc. Servirà de poc, per tant, 3 punts vitals per nosaltres. Veurem què fa també el líder abans que el nostre partit, i demà és una jornada transcendental per la Lliga. Per tant, bé, no crec que hagi d'extra motivar molt més els futbolistes, sinó que ens estem jugant un títol demà.
Un partit al demà, efectivament, que pot tenir incidència en la tornada de dimarts contra el Paris Saint-Germain, mantenir els bons resultats. El Barça porta 12 partits consecutius, sense perdre, mantenir tendències, dinàmiques i la bona ratxa que porta l'equip.
Sí, també, però sobretot per tenir encara opcions de guanyar el títol de Lliga. La setmana vinent hi ha un clàssic que, en el cas de guanyar nosaltres demà, de fer la feina, com a mínim aniríem a 8 punts, amb la possibilitat de, si guanyem el clàssic, a 5. És això, és pensar que demà, si guanyem, encara tenim opcions de guanyar la Lliga. Si perds, doncs pràcticament estaria sentenciada a favor del Real Madrid. Per tant, i ens aniria molt bé de cara al dimarts, per moral, confiança, per tot.
Pel que fa a la resta de la roda de premsa, el més destacat, elogis a diversos jugadors. D'Araujo ha dit que el veu només de blaugrana en el futur, que no contempla cap altra opció. Ha celebrat el moment de Koundé, ha dit que Rafinha és un dels millors jugadors del món a l'espai, i ha dit que l'èxit d'haver anul·lat Mbappé és col·lectiu de tot l'equip, que caldrà repetir-ho dimarts que ve a Montjuïc. La convocatòria demà, abans de sortir cap a Cádiz, hi haurà novetats. Com et deia, viatjarà Mika Faye, el senegalès del filial, que avui s'ha entrenat. Ha dit Xavi que passi el que passi, l'11 serà competitiu per intentar guanyar a Cádiz. Demà, recordem, a partir de les 9 de la nit, al Nou Mirandilla.
En tot cas, queda clar que hi haurà rotacions demà, algunes obligades per les sancions i lesions que hi ha, i les altres per aquest partit en l'horitzó més pròxim del dimarts de la setmana que ve a Montjuïc contra el PSG. Dami, moltíssimes gràcies.
Gràcies, fins ara, bon dia.
Per cert, una punt més encara en clau Barça, i és que avui el club ha fet oficial que lluirà el logotip de l'artista colombiana Karol G a la samarreta del partit contra el Real Madrid. Això serà d'aquí a dues setmanes al Santiago Bernabéu. Abans el durà el Barça femení. Serà demà mateix el Johan Cruyff contra el Villarreal. Les samarretes, per cert, que ja estan a la venda al web del club i costen entre 400 i 3.000 euros. Jornada de Lliga, però ara que parlàvem del Barça, que sortirà a la gespa, sabent que han fet abans Girona, Atlètic de Madrid i Real Madrid. De fet, Girona i Atlético s'enfronten a partir de les dues del migdia. Albert Bassas, bon dia.
Bon dia, Xavi.
I finalment sense Sivankov.
Sí, baixa per les molèsties que ahir va dir Mitchell que encara tenia el sol, i per això l'ucraïnès és la principal absència en la convocatòria que ha donat el Girona aquest migdia, una convocatòria en què, com ja sabíem, Toni Villa, després de tot un any lesionat, n'és la novetat més important. Qui ha parlat d'aquest partit avui ha estat el Cholo Simeone, el tècnic rival, i s'ha desfet en elogis cap a la gran temporada que està fent el conjunt gironí.
Sabemos que vamos a enfrentar un rival que está haciendo una temporada extraordinaria, que tiene unos muy buenos números fuera de casa y que juega bien, son valientes, tienen un estilo muy definido, seguramente que no lo cambiarán por la característica de Mitchell, su entrenador, y están convencidos de lo que hacen, así que mañana tendremos que llevar el partido donde creemos que le podemos hacer daño.
Simeone no ha volgut donar pista sobre si farà rotacions, tenint en compte que aquest duel contra el Girona, igual que li passa al Barça, també els cau enmig de l'eliminatòria de Champions, en el seu cas contra el Dortmund. Ara bé, sí que ha reconegut que aquests últims 12 anys de Champions són precisament el que els han permès tenir aquest estadi, ha dit, i aquests jugadors, per tant, amb altres paraules, que serà difícil jugar contra el Girona podent aparcar del tot aquest decisiu duel de dimarts que ve a Alemanya.
Uns, els gironins, obren la jornada dissabte, els blaugrana la tanquen, i entremig el partit del Real Madrid que visita el camp del Mallorca. Abans també ho comentàvem amb el Dami, un partit, Jaume Montero, bon dia.
Bon dia.
En què podria reaparèixer Militao.
Després de 8 mesos exactes, el brasiler ja està disponible. Ancelotti no s'ha mullat sobre la seva participació en el partit de demà o fins i tot contra el City, però està a disposició.
Estan tot disponible, voy a sacar l'equip mejor. Militao incluido.
I avui, a més, hem vist Courtois a la gespa, fent treball individual. Rodrigo, en canvi, no s'ha entrenat per un cop, però estarà disponible també per jugar a Mallorca, perquè diu Ancelotti que és un partit clau pel títol de Lliga.
Es verdad que en esta semana no jugamos mucho, más todos los equipos nos van a jugar mucho esta semana. Tenemos la misma confianza que teníamos hace algunos días, exactamente la misma, pensando que mañana es un partido vital para intentar de ganar la Liga.
Ancelotti, que també ha demanat prudència quan es parla d'estrelles en hores baixes, com és el cas de Bellingham, que ha baixat la seva ratxa golejadora, però també el cas de Haaland, entre d'altres.
Ja ho veieu, dissabte interessantíssim amb els partits dels quatre primers classificats, en una jornada que comença avui mateix amb el Betis-Celta a les 9 del vespre, i en què també destaca el Villarreal Athletic Club de diumenge. Veurem com arriba l'Athletic Club, que s'ha passat 5 dies de celebració fins que va acabar ahir amb la famosa gavarra per la Ria de Bilbao. En qualsevol cas, veurem com arriben els bilbaïns a aquest duel, per cert, important també per ells, perquè són cinquens classificats a la Champions, intentant reduir diferències per entrar en zona de Lliga de Campions. Tot això primera, i a segona, avui també comença la jornada i ho fa amb un partidàs. L'Espanyol, segon classificat, visita el camp del líder. El Leganés serà a 8:45 i en directe a RAC+1. Edu de Batlle, bon dia.
Hola, Xavi, bon dia. Doncs sí, arriba un dels dies més importants de la temporada per l'Espanyol, amb la visita al camp del líder. Duel clau a Butarque, amb una diferència de 4 punts entre el Leganés i els blanquiblaus, que són ara mateix segons, amb 2 punts de marge sobre els seus perseguidors, i no cal dir que el que passi avui pot marcar el futur, almenys a curt termini, en aquest tram final de Lliga a segona. Una victòria seria un cop de puny sobre la taula, costaria el líder a només un punt i sumaria el Leganés a la lluita aferrissada de tants equips per les places d'ascens directe. Un empat deixaria pràcticament les coses com estan, això sí, a l'Espanyol li podrien retallar marge per darrere. i una derrota blanquiblava allunyaria els madrilenys a 7 punts a la classificació i seria un pas enrere important. Manolo González té les baixes dels sancionats Puado i Aguado i dels lesionats Keita, Valdé i Rubén Sánchez, que no s'han recuperat de les seves molèsties. El tècnic ha portat a Madrid a la llista de convocats 3 jugadors del filial: el migcampista Rafael Bauzà, l'extrem Kenneth i el davanter Gastón Valles. A l'11, per cert, apunten a titulars Keidi Vare al mig del camp i Pere Milla a la davantera. El Leganés té les absències del sancionat Aran Barri i el lesionat Miramón. Manolo González admet que el d'avui és un partit important, però no definitiu.
Moralment seria molt important per nosaltres, pel tipus de partit que és, pel rival i la dificultat que té el partit, òbviament. També perquè ens podíem apropar a la classificació, llavors és un partit important, no transcendent, perquè queda un calendari exigent, òbviament, i queda molts partits, i al final ja es veu que guanyar qualsevol rival d'aquesta lliga és complicat, però home, és un partit important tant per ells com per nosaltres.
Aquest Leganés espanyol cobra la jornada 35 a segona, jugarà 8:15 des de les 8 en directe a RAC+1 amb arbitratge del canari Trujillo Suárez.
Tot això a casa nostra, i en futbol internacional també som a les portes d'una nova jornada a les principals lligues europees, l'endemà que jugués l'anada dels quarts de final de l'Europa League i de la Conference amb derrota sonada, basses la del Liverpool.
0-3 a casa contra l'Atalanta, un resultat tan inesperat com difícil de remuntar. A Liverpool era el principal favorit a l'Europa League i ara ho té molt complicat per passar a semis. La Roma també va agafar avantatge en la seva eliminatòria contra el Milan, 0-1. El Leverkusen de Xavi Alonso segueix intractable i ho va encarrilar força guanyant el West Ham 2-0, el mateix que va fer el Benfica 2-1 en el seu cas contra l'Olímpic de Marsella. També ha jugat ahir a la Conference League: Olympiacos 3, Fenerbahce 2, Victoria Pilsen 0, Fiorentina 0, Aston Villa 2, Lilla 1 i Bruges 1, Pauk 0, amb assistència per cert de Ferran Juglar en el gol. A la Lliga, el Liverpool jugarà ara diumenge a les 3 contra el Crystal Palace, després d'haver perdut també el lideratge en l'última jornada en favor de l'Arsenal. Els Gunners jugaran igualment diumenge a 6:15 contra l'Aston Villa. El City, de la seva banda, rebrà demà a les 4 al Luton. A Alemanya, l'Everkusen precisament pot ser campió a 6 jornades pel final si guanya aquest diumenge el Werder Bremen a partir de 6:15. Només necessiten 3 punts. De moment, avui tenim un Augsburg Unió Berlín a 9:15. A la Sèrie A, l'Inter també ho té molt a prop, però no pot ser matemàticament campió encara. Els milanesos juguen diumenge a 9:03 contra el Cagliari. Avui hi ha un Lazio Salernitana. I a França, jornada sense PSG, Marsella i Lilla. Recordem que l'Alicant va decidir ajornar els partits d'aquest cap de setmana dels equips francesos que juguen a Europa perquè poguessin descansar i centrar-se així en preparar millor les tornades de la setmana que ve a la Champions.
Un minut passa de 3:15. Obrim ara pàgina poliesportiva. Sintonia d'Eurolliga, avui que arribem a l'últim dia de la fase regular. Hola, Dani Aguilar.
Hola, Xavi Rocamora, bon dia.
Han estat un viatge llarg, llunyà, que d'aquell 5 d'octubre de l'any passat en què es va disputar la primera jornada. Avui es completa la 34a i la notícia serà saber quin rival té el Barça als quarts de final. Hem arribat a l'últim partit amb només dues opcions: o bé Olympiacos o bé Fenerbahce.
I tots dos s'enfronten avui, per tant és tan senzill com estar pendent del que succeeixi al Pireu a partir d'un 8:45 per saber quin és l'últim obstacle del Barça abans de la Final Four. Si guanya Olympiacos, els grecs seran el rival als quarts. Si ho fa el Fenerbahce, ho seran els turcs amb Sarunas Jasikevičius al capdavant. Ahir van guanyar Panathinaikos i Mònaco, per tant ja tenim l'ordre de les quatre primeres posicions definides: Madrid, Panathinaikos, Mònaco i Barça. Un Barça que, per cert, avui també juga malgrat ser un partit intranscendent. A les 9, a la pista de l'Asvel, Grimau ahir, però, apujava el to per respectar el pes del compromís d'aquest vespre.
No, el partido es normal, plantearlo como has planteado exactamente los 33 partidos anteriores y a por todas. Es que no, creo que no nos podemos permitir el hecho de bajar o de relajarnos.
Per cert, sense Willy Hernán Gómez, ahir ja us dèiem que se l'havia vist amb gel a un genoll i malgrat que en un principi la previsió era viatjar, finalment es queda a Barcelona per repòs. Avui també es definirà l'ordre del primer play-in de la història de l'Eurolliga. Ja sabem que Maccabi serà 7è. Ara falta saber com s'endrecen els llocs 8, 9 i 10 entre Baskonia i Virtus de Bologna, juguen avui a Itàlia, entre ells, i Efes, que es va classificar ahir. D'aquesta última jornada destaca el triomf sobre la Butzina amb triple de Gavidec del Madrid a la pista del Žalgiris, trencant una ratxa de 3 derrotes seguides.
N'estarem molt pendents, recordem, a RAC+1, a la missió conjunta amb el partit de l'Espanyol. Alguna cosa més, Dani?
Doncs que avui podem tenir campió de l'Eurocup, ho serà París si guanya a la pista del Burg. També arrenca la Final Four de l'Eurolliga femenina. De fet, ho fa d'aquí pocs minuts, a les 3, Villeneuve-Praga, i a les 6, Fenerbahçe-Mersin. I encara un darrer punt, queden tan sols dues jornades de l'NBA, encara jugant-se moltes places d'aquesta fase regular de l'última matinada. Et destaco les importants victòries de Golden State, Pelicans i Nova York. El primer per intentar pujar una plaça al play-in, el segon per situar-se en places de play-off i el tercer per seguir optant al segon lloc de l'Est.
Gràcies, Dani. Canviant d'esport per dir-vos que les Corts UBAE ha perdut en el seu debut a la Copa de la Reina de Futbol Sala. Les Mamuts han caigut per 3-0 davant del Melilla en una jornada històrica per l'equip barceloní. Gemma.
Sí, una fita històrica per l'equip que ha suposat una derrota als quarts de final, tot i que en el primer gol ha trigat a arribar. Jane ha obert la llauna i Via i Genif han marcat el 3-0 final per al Melilla. Robert Caneda, entrenador de l'UBAE, explicava a RAC1 que jugaven la competició com un premi i han d'aprendre la lliçó.
Fotudes perquè ens ha tocat creu, ha passat moltes de les coses que sabíem que podia passar, hem tingut les nostres opcions en determinats moments del partit i no les hem aprofitades per ficar-nos i posar-les en problemes, i ja són un equip sobretot format per grans jugadores, i en aquest sentit ja està, felicitar-les i seguir endavant, aprendre de l'experiència del campionat i seguir creixent, si no ens queda una altra.
A la Lliga l'equip és a 3 punts d'aconseguir la permanència a la Lliga de Primera Divisió. Podrien aconseguir si guanyen la setmana vinent al Marín. Pel que fa a la Copa de la Reina, s'està jugant ara l'Alcorcón Móstoles. De moment falta 1:20 perquè s'acabi i aniran a la pròrroga, perquè de moment hi ha un empat a 1 al marcador. Pescados Rubén Burela parteix com a defensor del títol, que ha guanyat en les seves últimes 5 edicions, i s'enfrontarà al Navalcarnero. L'altra semifinal la jugaran l'Alcantarilla de Múrcia i el Castro de Lugo.
Tenis, ronda de quarts avui a Monte Carlo, mentre que el Godó continua preparant-se per acollir el torneig a partir de dilluns amb la confirmació avui de dos tenistes més. Basses, són Roberto Bautista i Albert Ramos.
Sí, dos tenistes convidats per l'organització del torneig, dos wildcards que han decidit concedir d'una banda el tenista mataroní perquè jugui per 14a vegada el Godó, i de l'altra el castellonenc que hi participarà per 9è cop. En canvi, el japonès Nishikori, que havia rebut la primera invitació oficial d'aquest any, serà baixa per problemes físics. Tot això mentre Rafa Nadal sembla haver superat els seus problemes a l'abdominal. Ahir, doble sessió d'entrenament a les pistes del tenis Barcelona, i a més exigents, la del matí de més de dues hores amb l'argentí Baez a l'altre costat de la xarxa, i avui hi ha tornat amb el malagueny Alejandro Davidovich com a escollit. En principi, a la tarda el balear té previst repetir novament, així que es manté l'optimisme entorn a la seva participació al torneig. El Masters 1000 de Monte Carlo, jornada de quarts, que han obert el grec Tsitsipas i el rus Khachanov amb victòria per Tsitsipas 6-4 i 6-2. El guanyador jugarà contra el vencedor del Rune Sinner, partidàs. De moment, Sinner s'ha imposat el primer set per 6-4, empat a 5 jocs al segon. Més tard, i per la banda de dalt del quadre, s'enfrontaran Djokovic i De Minaur d'una banda i Ruud i Humbert de l'altra.
Més coses, quan falta mig any just perquè comenci la final de la Copa de l'Amèrica a Barcelona. Avui ha passat pel món a RAC1 la seva vicepresidenta, és Aurora Catà, que ha donat més detalls sobre l'esdeveniment. Pedrol.
És la competició per antonomàsia de la vela i la tercera més seguida per darrere dels Jocs Olímpics i del Mundial de Futbol. Aquest mes de setembre, Vilanova i la Geltrú ja va acollir una preregata, i avui Aurora Catà ha detallat al món a RAC1 el calendari de la fase final que començarà el mes d'agost a Barcelona.
Del 22 al 27 d'agost hi ha les regates preliminars. A partir del 29 d'agost,
perfecte,
fins finals de setembre,
val,
hi ha tot el que serien les eliminatòries.
Has anat entre tots els barcos i en queda un.
En queda un. I aquest és el que va, a partir del 12 d'octubre,
o sigui, avui,
6 mesos, a competir amb el Defender, que és Team New Zealand, per guanyar la Copa.
Tot es podrà seguir de franc, tant des de la platja com des de casa.
No només és gratis a Barcelona, sinó que es veurà amb televisió en obert a tot el món. No has de pagar tampoc per veure-ho per televisió. I es retransmet, sembla que són 192 països. Quan dic que és oberta i realment inclusiva, ho és de veritat.
Per primera vegada la competició tindrà una cerimònia inaugural, serà el 10 d'octubre, i si el Team New Zealand revalida el títol, Aurora Catà no descarta que tornin a escollir Barcelona per la següent edició. Segons la vicepresidenta, han quedat encantats amb la capital catalana.
I Gemma, què ens falta per saber?
Avui arrenca el Gran Premi de les Amèriques de MotoGP amb totes les mirades en Marc Márquez, que correrà per primera vegada amb Ducati al circuit on va aconseguir la primera victòria a MotoGP l'any 2013. Ell fixa-se al podi com a objectiu. Avui entrenaments des de les 4 de la tarda, començant per Moto3 i amb sessions de MotoGP a 3 quarts de 6 i les 10 de la nit. I ja sabem quin serà el calendari de la Fórmula 1 del 2025. Hi haurà 24 grans premis, un menys del que es preveia. No hi ha cap nova entrada en espera que ho faci Madrid el 2026, però sí que hi ha canvis de dates. El Gran Premi d'Espanya a Montmeló serà l'1 de juny. A més, torna el Gran Premi d'Austràlia com a cita inaugural el 16 de març, mentre que la temporada s'acabarà ja la primera setmana de desembre. I avui, segona jornada del Màsters d'Augusta de Golf. John Rahm ha de remuntar 8 cops sobre el par del camp per recuperar terreny si vol defensar la jaqueta verda del torneig. Bryson DeChambeau lidera la classificació amb 7 cops sota el par del camp.
Ara sí, s'ha presentat ja la nova edició de Sons del Món, el Festival Delicatessen de l'Empordà. Aquest any podrem veure els concerts de David Bisbal, Sergio Dalma, Oques Grasses, Anastàcia, Antònia Font, The Tietz, Luz Casal, God Save the Queen i Joan Dausà. A més, recuperen els concerts els cellers amb Albert Pla, Clara Peia, la Ludwig Band i Maria del Mar Bonet. Bona pinta, oi que sí? Doncs tota la informació i venda d'entrades la teniu a sonsdelmón.cat. D'aquí a 6 minuts seran les 3, fem una pausa i tornem.
RAC 1. RAC, RAC 1. Informació, actualitat, esports, entreteniment, al mòbil, a la tauleta, en podcast, en aplicació, en ràdio. RAC 1. Tots som 1. Amb la col·laboració del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya.
Marc, vaig a la nevera per un trosset de formatge. Marc, pots venir un moment, si us plau? El servei d'entrega a domicili de Bon Preu Esclat Online arriba a Barcelona. O, si ho prefereixes, el punt de recollida més proper. El quilòmetre zero, més a prop que mai. Bon Preu ja està.
Les European Le Mans Series arriben al circuit de Barcelona-Catalunya el 13 i 14 d'abril. Viu espectaculars curses de resistència de prototips i GTs. Accedeix al paddock La Graella i visita el Pit Lane. Tot a partir de 12 euros al cap de setmana. Entrades a circuitcat.com.
Quan fa que no vas al dentista?
Fes d'Instituts Odontològics el teu dentista de confiança i aconsegueix el teu millor somriure.
Demana cita ja al 900 131 002 o a ioa.es.
Si triar és estalviar for you, estalvia triant el 50% que tornen més de 1.200 productes. Com en l'oli d'oliva original sabor o extra suau Carbonell. En compres un i et tornem la meitat del seu valor en un cupó per la propera compra. Fins al 24 d'abril als hipermercats Market, Web i App. Carrefour, aquí poder triar és poder estalviar.
Ara és el moment de pensar en el futur. A ESIC estem hiperconnectats al business. Per això tenim l'oferta formativa més especialitzada en màrqueting, management i tecnologia. Descobreix els nostres graus oficials, dobles titulacions, cicles formatius de grau superior, màsters universitaris, màsters de formació permanent i programes superiors presencials i en format online. Informa-te'n a esic.edu/Barcelona o truca ara al 934 14 44 44. L'Almudena, l'Antoni, la Jade, en Manuel i molts d'altres no es plantejaven marcar la X de l'Església fins que els vam convidar a un viatge en què van veure amb els seus ulls la gran tasca social i espiritual que es realitza. Descobreix la seva experiència a unviajeportantos.es i marca la casella de l'Església a la teva declaració de la renda.
La nova temporada de MotoGP ja està en marxa a DAZN. Martinator, Márquez i Acosta estan oferint espectacle des de la primera corba. El Mundial de MotoGP ens corre per les venes. Entra a DAZN.com i viu-lo en directe des de 19 euros amb 99 cèntims al mes.
Està bé que les finestres siguin molt aïllants, però si van amb persiana motoritzada, molt millor. Per això, només fins al 31 de maig tindràs el teu motor gratuït si instal·les finestres amb sistemes Comerlink. Entra a comerlink.es i informa-te'n. Finestres amb sistemes Comerlink. Conservem la teva energia.
I ara demana un desig. Últimament em demanen molt ser de MiBP perquè així sempre pots tenir a mà la targeta virtual a la teva app MiBP, consultar els teus saldos, ofertes i promocions...
No, si jo ja sóc de BP.
Ah, d'acord, doncs llavors no sé què més pots demanar, un cotxe...
Si tu també vols demanar un desig, descarrega l'app MiBP i aconsegueix aquests avantatges i molts més.
Arribarem acabarem a les 3, obrim l'agenda cultural amb la mirada posada avui al Sant Jordi, perquè la Sagrada Família inaugurarà una projecció digital a l'interior del temple per la Diada. Es titularà Rosa Rosae i es podrà veure en una pantalla de grans dimensions instal·lada al costat de la figura de Sant Jordi Maria Cusó.
Es tracta d'una projecció artística digital creada amb intel·ligència artificial inspirada en l'obra de Gaudí. La peça anirà acompanyada d'una composició musical que interpretarà l'orgue del temple. La projecció es podrà veure del 22 al 27 d'abril i és una de les moltes propostes de la Sagrada Família per celebrar la Diada de Sant Jordi. També es farà una visita guiada nocturna al temple la vigília i el mateix 23 d'abril els Jordis, Jordines, Georgines i Jorges d'arreu del món tindran l'entrada gratuïta.
Aquesta nit el Festival Estrenes de Girona acull l'esperat retorn de Gossos. Concert especial a les 9 des de l'Auditori de Girona. Els de Manresa hi estrenaran la gira Reviure, que arriba després de 5 anys en silenci. El concert d'avui serà el tret de sortida d'una gira de 10 concerts arreu del país que posaran el punt final a una trajectòria musical de 3 dècades. No seran els únics que passaran avui per les trenes, també hi actuaran els Amics de les Arts. Teatre Municipal de Girona a partir de les 8 per presentar el disc Les paraules que triem no dir. També aquest vespre al Casino de Peralada, cita obligada pels fans d'Ava. A partir de 9:15 el Casino acull un concert de tribut a la banda, un espectacle que està triomfant arreu del món. I del 10 al 14 de juliol la Garrotxa s'omplirà de música amb l'Oreja de Van Gogh. Seran el Fred García, els Amics de les Arts, Ginestà o el Pot Petit. Serà el Festival Vall Viva, que un any més uneix música i alta gastronomia.